Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. L'Escala presenta la campanya gastronòmica Viu en Blau. Es durà a terme en una dotzena de restaurants locals del 27 de maig al 12 de juny. Promocionar el peix blau i destacar la restauració local són els objectius principals d'aquesta proposta. És el tema amb el qual obrim l'informatiu local d'avui, el que podreu escoltar d'aquí a just una hora al punt de les 6. I incorporem també altres notícies com aquestes, ara repassades en format breu. Protecció Civil incorporarà una embarcació per poder fer control i salvament marítim a partir del mes de juny vinent. Així ho confirmava el regidor Robert Figueres a la Casa de la Vila d'aquesta setmana, on també va lamentar que el funcionament del servei de neteja i recollida d'escombraries durant la Setmana Santa va ser deficient. Turisme de l'Escala promociona els atractius turístics de la vila al metro de Barcelona. Un rètol turístic s'hi ha instal·lat en una de les estacions més concorregudes, la del Passeig de Gràcia. S'hi podrà veure fins al mes de setembre. Esports, quatre gimnastes i un equip del conjunt de rítmica de l'Escala participaran a la final nacional d'aquest esport després d'obtenir els millors resultats de la comarca a la Lliga Territorial. El club també obtenia excel·lents resultats als Jocs Emporion, celebrats a Santa Coloma de Farners. Recull d'agenda d'activitats. Previsió meteorològica amb Sergi Corral completen l'informatiu d'un dimecres avui en què s'ha reforçat la calor, en un pas més d'aquesta escalada de temperatures d'aquesta setmana. Demà reapareixeran les boires a primera hora. De tot això en parlarem en detall, doncs, d'aquí a just una hora. El punt de la sisara continua al Far, segona hora del Magazín de Mar de Catalunya, que passa avui per tema d'actualitat, entrevista amb el guanyador del primer concurs de naturalistes del Montnegre i la Tordera, d'aquí a ben pocs instants. Després, interactiu en profunditat sobre l'estudi del present, passat i futur de les confraries de pescadors. Acabarem amb el preu del peix, avui connectant amb alguna de les confraries de la zona de Tarragona per comentar com ha anat la venda, com ha anat la subhasta, a quin preu s'ha venut el peix i valoració una mica de tot plegat. A les 6, actualitat local. A les 7, actualitat d'àmbit nacional amb el Next Vespre que condueix l'Ali Giner, amb la veu també dita Fàbregas i el control tècnic d'Ivan Álvarez. A partir de les 8, els musicals que els dimecres passen pel Sound System i el Chelsea Hotel. A partir de les 10, les reemissions del Més Calent a l'Aigüera, el magazín del migdia a Ràdio L'Escala, i ja a nit l'informatiu local i reemissió de l'espai Alcaldia. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Ara fa una hora, quan hem començat el programa a les 4 de la tarda, he volgut referir a la gent que viu a les poblacions des d'on s'emet el Far. He parlat dels palamosins i les palamosines, he parlat dels escalencs i les escalenques, dels blanencs i blanenques, dels malgratencs i malgratenques, evidentment dels aranyencs i aranyenques, vilanovins i vilanovines, dels els caleros i les caleres. I quan hem arribat a les Terres de l'Ebre, he dit, ostres, aquí hi ha un buit cultural. Gràcies a la Diana Mar, ara sé que la gent de Deltebre es diu deltebrencs i deltebrenques. Són, com s'anomena, és el gentilici de la gent que, dels que viviu al, al Delta de l'Ebre. Per tant, disculpes per la meva incultura. A partir d'ara he après i sabré anomenar-vos adequadament. Aprofito per recordar o per dir també que els llançanencs i llançanenques són els que viuen a Llançà. Almenys això és el que he sabut trobar. Llançanencs o llançanenques és el gentilici de la gent que viu a Llançà, des d'on també sovint s'escolta el Far. És evident que els tarragonins i les tarragonines quedeu inclosos també, no us he saltat. En tot cas, certament és més fàcil recordar gironins, gironines, tarragonins, tarragonins, perquè són sovint les poblacions on hi ha més gent, i capitals de província i comarca, moltes d'elles, i per tant, doncs, sovint molt, un terme molt més conegut. Una altra cosa, abans de continuar aquesta segona hora, faig referència a un tuit que acabo de veure i que ha penjat la coordinadora d'estibadors i estibadores. Avui és un dia important per l'estiba, els estibadors i estibadores a l'Estat, perquè el Boletín Oficial de l'Estado ha publicat el cinquè acord per la regulació de les relacions laborals en el sector de l'estiba portuària, és a dir, el cinquè acord pel conveni. Bé, amb aquest acord, diuen, hem demostrat que som un col·lectiu responsable. Ara toca seguir lluitant per la millora del col·lectiu de treballadors i treballadores de l'estiba d'aquest país. Però, en tot cas, des d'aquí felicitar-los. La publicació d'un conveni col·lectiu, un conveni laboral, mai és fàcil. Sempre és un acord complicat i que s'ha de treballar de manera consistent i sòlida durant molts mesos. I, per tant, des d'aquí referenciem aquesta publicació d'avui mateix i us dirigim a llegir-la, que si tingueu curiositat per saber què en diu. Comencem així aquesta segona hora de programa. Estarem amb vosaltres fins les 6, parlant de pesca i de moltes altres coses, però sobretot de cofradies.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Volem començar aquesta segona hora referenciant un estudi que tenim aquí mateix damunt la taula i que parla de les cofradies de pescadors. El títol és molt aclaridor, és Passat, present i futur de les cofradies de pescadors, una mirada des de l'economia social, i se centra bàsicament a les cofradies de pescadors gironines. És un estudi que ja té uns quants mesos, però que actualitza la visió social, fa una mirada enrere i sobretot una projecció endavant d'un ens que està posat molt en dubte per la pròpia Unió Europea. Començaré pel final, si em permeteu, i acabaré llegint l'últim paràgraf de les conclusions d'aquest estudi, que fa referència precisament a les polítiques pesqueres comunitàries, i diu que s'observa una certa disgregació dels interessos concrets de determinats agents i actors del mateix sector pesquer, fent aparèixer noves associacions que no responen precisament als interessos col·lectius de tot el sector pesquer, sinó a finalitats concretes i particulars que no troben encaix o representació a les cofradies tradicionals. I aquí sí ve al final. Diu, serà aquest el cavall de Troia de les cofradies? Tindran les cofradies la capacitat de mantenir la naturalesa col·lectiva que ha caracteritzat la seva història i justifica encara avui la seva existència? Doncs aquesta és la primera pregunta que li vull fer al primer convidat que presento. És en Xavier Domènech, que és el gerent de la cofradia de pescadors de Blanes. Xavier, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Doncs va, començo per aquest darrer paràgraf d'aquest informe i que acaba preguntant-se si les cofradies tindran la capacitat de mantenir aquesta naturalesa col·lectiva que els ha caracteritzat.
Per ser la primera pregunta, és una pregunta divertida, eh? És molt complexa, aquesta pregunta, és molt complexa. Mireu, Fa dos mesos s'han fet les eleccions a tots els òrgans directius de les cofradies, federacions provincials, i ara estan fent les federacions catalanes. ¿Vale? Jo entenc que com a cofradia tens uns reptes, que a més són uns reptes que van encaminats en un futur, amb una certa incertesa davant l'estat actual del recurs, de tota una sèrie de coses que ens venen, i per tant les cofradies hem de treure pit per poder fer el millor possible la nostra feina. No? Les cofradies al final ni les encertem totes, ni tot el que fem va en benefici, o sigui, tu prens actuacions pensant en el col·lectiu, que potser individualment aquesta decisió que prens pensant al col·lectiu, hi pot haver algun associat, persona, que pugui pensar que no li va bé. Això passa quan prens decisions no encaminades a una persona, sinó encaminades a col·lectius, no? Llavors, nosaltres ens estem esforçant sempre per treure el millor del sector i pel sector. Llavors, quan a mi em preguntaven que fa 30 anys les cofradies per defensar els interessos dels pescadors i de totes les modalitats. El tipus d'eleccions que tenim a les cofradies, per qui no les conec, és unes eleccions representatives on el 50% són armadors i el 50% són mariners. Jo em penso que democràticament hi pot haver pocs col·lectius on el 50% del pes sigui dels propis treballadors i la representativitat surt en funció del pes específic de cada sector. Més que res per fer-ho una cosa una mica coherent, no? Clar. Tot això que és molt complicat, acabat la presa de decisions els dies a dia, que hi ha els cabildos i les juntes generals, doncs, bueno, fa que prens decisions i jo puc entendre, i això ho entén tothom, que no totes les decisions hi pot haver gent que no hi estigui d'acord, per suposat.
Bé, per això passa a tots els col·lectius i a totes les entitats socials que representen col·lectius, els sindicats, per exemple, o fins i tot les entitats veïnals, eh? És igual, mai l'entitat del teu barri o mai el sindicat de la teva empresa o del teu sector pren totes les decisions que t'agraden i et van a favor. Una mica forma part també de la col·lectivitat i de l'associacionisme, entendre que no tot ha de ser a favor teu.
Jo tinc molts amics que són crítics, vull dir, és que al final el poder parlar i poder expressar la teva voluntat és una cosa lícita i per tant hi és. Jo a la gent sempre els dic, apunteu-se a les cofradies, presenteu-se a membres de l'assemblea, a membres del cabildo, és el lloc que hi ha avui en dia per parlar aquests temes, perquè les cofradies al final som els òrgans consultors de les pròpies administracions, no? I per tant, jo crec que on t'has de defensar, discutir tot el que pugui representar és en aquests òrgans, no? Llavors jo la gent sempre els convido, és cada 4 anys hi ha eleccions, quan hi ha eleccions surts una més votada i costa molt omplir aquests espais, vull dir, hi ha moltes cofradies que s'han constituït i fan falta membres. Si fan falta membres vol dir que molta gent d'aquesta que en un moment donat pot pensar que no fem la feina prou ben feta, jo els convido a que es presentin i que lluitin des de la cofradia per poder aquests interessos defensar-los si realment tenen la raó, perquè és molt complexa.
Sí.
I jo crec que el futur és aquest, que és...
No, sens dubte, vull dir, teniu molta història, teniu un bon present i jo crec que teniu un millor futur. Ara ho expliquem, això. Xavier, deixa'm presentar amb un pescador, és l'Antoni Falcó, ell és pescador jubilat i és de Roses. Antoni, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda a tots.
I gràcies per atendre'ns. Ara, en Xavier Domènech ens explicava una mica aquesta visió, diguéssim, més constitutiva, més d'objectius, més de funcionament de la cofradia. Per un pescador, què significa la cofradia?
Bueno, la cofradia, penseu que les cofradies, agafant el fil d'en Xavi, les cofradies avui en dia totes ja farem 100 anys. Diguem, les cofradies van constituir al voltant del 1920-1921. Vull dir que les cofradies a poc a poc ja farem 100 anys. Vull dir que són entitats ja que tenen molt de pes i són, bueno, són les representatives de tot el sector. El món de la pesca, vull dir, tot el món de la pesca és al voltant de la cofradia. Vull dir, el món de la pesca, sense les cofradies jo crec que no existiríem. Les cofradies per als pescadors és la solució a quasi tots els problemes que tenim, tant siguin burocràtics, logístics, quotidians, vull dir, la cofradia és el que ens soluciona tot, tema de caixes, tema de pagaments, tema de cobraments, tema de renovar títols, tema, bueno, la cofradia per nosaltres és com si fos una oficina centralitzada on hi ha tots hi som inscrits.
M'agradaria que la gent que ens està escoltant i que no estigui tan avesat al món pesquer entengués que no només és això que ens explicava ara l'Antoni, sinó que a més és també un orga que li és útil a l'administració, és a dir, l'administració que en la resta d'àmbits interpel·la directament a l'administrat, és a dir, al contribuent. En el cas de les cofradies, en el cas dels pescadors, no sempre és així, el que fa és consultar, interpel·lar, instar a les cofradies perquè facin una feina que, d'altra banda, farien ells o hauria de fer l'administrat. Xavier?
El Toni, que porta molts més anys que jo, que per tant té moltes més vivències, però heu de pensar que quan se van crear les cofradies tenien escoles, tenien metges, tenien... i anaven a suplir tota una sèrie de mancances que avui en dia tot això s'ha normalitzat en temes per l'administració, i les cofradies han anat evolucionant, i han anat evolucionant en funció de les necessitats que té els pescadors. Ara ja a última hora ha sortit un tema que les barques d'arrossegament han de controlar els dies de pesca, que si són de peix i de gamba. Doncs la cofradia fa esforços per portar aquest control. Que si porta el control la cofradia fent un tema que es diu pesca conjunta, tenen un 5% més de dies. Doncs la cofradia fa un esforç perquè el pescador pugui gaudir d'aquest 5% de dies. Vull dir, les cofradies al final estem treballant per ells i sent crítics amb la nostra feina a vegades, perquè no totes les encertem, però és les necessitats que tenen el pescador, el primer lloc que van és a la cofradia a veure si la podem solucionar, i a vegades són necessitats que no tenen ni res a veure amb la pesca, però el primer ordre estem naltros, i si és un tema de renta mires d'explicar-los i li dius dirigeix-te aquí a fer la renta que serà i qui t'ho solucionarà, no? Però som els que estem a prop del pescador per qualsevol cosa, eh? A vegades són coses que són inverossímils perquè no tenen res a veure amb la pesca, i com a associats que són els atenem i els ajudem, eh?
De fet, Antoni, feies referència a la fundació de les primeres cofradies. Les cofradies neixen per donar tot tipus de suport a un sector que està fent una de les feines més perilloses del món i que a més es troba que està poc cohesionat, és a dir, que és un sector que d'alguna manera cadascú fa la guerra pel seu compte.
Bueno, tampoc és així, eh? Jo crec que anem tots molt a una. Això que tothom fa la guerra pel seu compte, tampoc hi estic massa. Jo crec que anem tots molt a una, estem bastant units, perquè si no...
Parlava inicialment, Antoni, és a dir, es creen precisament
sí,
bueno, per crear, per generar
sí.
aquesta unió.
Sí, bueno, les cofradies, de fet, totes són... totes neixen d'unions de mútues obreres, eh? Tot eren, per dir-ho d'alguna manera, eren mútues, diferents mútues, i al final les cofradies, pues, com que hi havia mútues de llauradors, mútues de pescadors, mútues de tot, pues, les mútues al final se separen, i les de pescadors, que en aquell moment era un col·lectiu que hi havia moltíssima gent, eh? Per exemple, a Roses mateix hi havia 500 associats al principi de la cofradia. Vull dir, neixen per aquest motiu de l'associació, per associar-se a dintre les cofradies. Les cofradies ho porten tot, en el que ha dit en Xavi, en aquella època no hi havia col·legis, no hi havia res, no hi havia serveis, no hi havia botigues. Les cofradies són les que feien col·legi, tenien la botiga de queviures, que és clar que evidentment, com que hi havia pocs cèntims, allà t'apuntaven a una llista, que les botigues normalment no ho feien. Clar, la cofradia és la que dona vida al món de la pesca. Ja te torno a repetir que si no fos per les cofradies, el món de la pesca no, jo crec que estaria molt perdut.
Fins i tot hi ha un moment en què a la història es decideix reformar les cofradies, molt, molt lligat al moment social, amb l'arribada de la dictadura, es recondueixen les, les cofradies i se'ls donen fins i tot obligacions molt curioses. N'he llegit alguna per aquí i era la de tenir per obligació i per norma a la Mare de Déu del Carme com a patrona i prestar-li tribut. Vull dir, això fins i tot arriba a ser d'alguna manera imposat a través de les cofradies, no?
Les cofradies, per exemple, la Verge del Carme sí que pot ser una imposició, però, per exemple, els Roses no l'hem cregut mai. Mm. Sempre ho hem fet per Sant Pere, diguem, no? Hem cregut més que sempre la Verge del Carme era un tema de mariner, de mariner professional, diguem, no? De militar, per dir-ho d'alguna manera. Clar. I nosaltres érem Sant Pere, per algú són els pescadors, no?
Mm-hmm. És a dir, que fins i tot amb això hem pogut anar mantenint una miqueta la identitat. S'ha parlat molt de que les cofradies, Xavier, estan, no sé si dirà en risc, o estan en un moment en què cal estar molt atent de per on us arriben les pressions. Europa no entén les cofradies, no les entén, i per tant no legisla a favor d'elles, i a més hi ha mesures que posen en risc la seva sostenibilitat econòmica.
A Europa aposta al seu moment per les organitzacions de productors pesquers, vale? I això per un tema de desconeixement, vull dir, les costums que hi poden haver en cada país. Si nosaltres, en lloc de dir ens cofraria, ens diguéssim organitzacions de productors pesquers i canviéssim una mica la manera d'actuar, segurament entraríem en aquest rol que ens demana el propi Europa, que és el que reconeix, fins al punt de que ja s'està fent, ja s'estan creant les organitzacions de productors pesquers sense desfer les cofradies. O sigui, al final, perquè hi hagi un cert reconeixement, també t'has d'adaptar a les noves situacions. Llavors, hi ha cofradies que hi és per si sol, hi ha sectors com l'encerclament que ja l'han creat, te toca adaptar una mica. Això tampoc és nou, perquè, com deia en Toni, les cofradies s'han anat adaptant una mica al pas del temps a la situació que hi ha hagut. Han sigut cofradies sindicales, perquè tocava ser sindicales, primer eren els gremis i les cofradies al final han continuat fent el que fèiem fins abans, el que fèiem tota la vida, que era agrupar el peix per fer la venda i donar tota la sèrie de serveis que anaven relacionats amb la venda del peix i els defensos dels interessos pesquers, que eren les dues grans vàlues que entenc jo que tenia el nostre sector o les cofradies. Ara, sense desaparèixer les cofradies, jo el problema no el veig de subsistència, de continuïtat. Hi ha més un problema de relleu generacional que no pas un problema de la cofradia, de que s'ha posat en dubte la cofradia. Penso, com en Toni, que sí que hi ha gent que no hi està d'acord, per suposat, però tampoc són la majoria, eh? Jo ho veig aquí al Port Castic ara a Blanes, hi ha gent que en un moment donat pot qüestionar-nos, jo ho entenc, però no és així la majoria de la gent. Eh?
Antoni, què en penses?
Sí, no, estic totalment d'acord. Jo crec que qüestionar-nos, jo crec que ens qüestiona molt poca gent. Eh? Jo crec que avui en dia, almenys, per aquí el que són les comarques de Girona, les cofradies de Girona, jo crec que no es qüestiona. Al contrari, jo trobo que les cofradies són el motor, ja ho repeteixo, són el motor de la pesca. Sense les cofradies, si és que no existiríem. No, és que entre coses, avui en dia encara, perquè tenim els mòbils, no? Mm-hmm. Però penseu que temps enrere nosaltres no hi havia mòbils, no hi havia res. No, és que no podíem... No, nosaltres sortim de casa a les 6 del matí i tornem a les 7 o les 8 del vespre. És clar, no, si no tinguéssim la cofradia, no haguéssim tingut, ja t'he dit que avui en dia tenim els mòbils i és molt més fàcil, no? Mm-hmm. Però si no haguéssim tingut la cofradia és que... qualsevol tonteria anàvem a la cofradia i la cofradia, arregla'm això, que truca'm aquell, truca'm a l'altre, firma això, firma aquest recado, compra'm aquí, compra'm allà, perquè és que nosaltres, ja t'ho dic, nosaltres amb l'horari que teníem era totalment impossible. Mm. Jo crec que les cofradies no... molt poca gent els qüestiona, eh? Mm. Gent que està dintre el món de la pesca, eh?
Deixeu-me tornar a llegir un paràgraf i centrar-me en això. Diu: a l'informe, conclusió, s'observa una certa disgregació dels interessos concrets de determinats agents i actors del mateix sector pesquer, fent aparèixer noves associacions que no responen precisament als interessos col·lectius de tot el sector pesquer, sinó a finalitats concretes i particulars que no troben encaix o representació a les cofradies tradicionals. Quins són aquests actors i quins són aquests interessos?
Li preguntes a en Xavi?
O tu, Antoni, us ho pregunto tots dos, qui vulgui, no patiu.
Jo em penso que la pregunta la tindries que fer qui fa l'informe, no? Jo puc arribar a pensar per qui pot anar, però és que tampoc anar és un crit al cel, perquè al final jo no l'he fet, aquest informe. Jo veig el que tinc a casa, per un altre càrrec que tinc, conec molt la situació de Tarragona, i jo no ho veig d'aquesta manera. Que s'han creat associacions... Mira, dins els propis estatuts de les cofradies,
sí,
fa referència a que com a cofradia pots promocionar que hi hagin associacions de diferents tipus, d'arts menors, de tota la vida hi ha hagut associacions d'armadors d'arrossegament, hi ha hagut una associació del port d'on sigui, i això ha existit en molts llocs, perquè en un moment donat un armador d'arrossegament pot pensar el que vulgui, dins del paraigües de la cofradia. Dins del paraigües de la cofradia. Ara s'han creat una associació d'arts menors pel tema de la pesca de la tonyina.
Sí.
Per exemple, no? S'ha creat molt bé. Que pensem ben bé el mateix, doncs a vegades sí, perquè el que nosaltres volem és tindre més quota, més quantitat per al sector artesanal de la pesca de la tonyina, però a vegades aquesta gent se pot pensar que no han fet la frenya prou ben feta o que ells la poden fer millor. No, això és lícit. El que passa, te'n fots un far d'anar en llocs a picar pedra, que diuen per aquí, i costa molt. L'administració avui en dia està en un concepte per on s'ha de disminuir l'esforç pesquer. Nosaltres entenem aquest concepte, però també diem que hi ha molts punts que són ben endonats per un tema de canvi climàtic, per exemple, i que per molt que disminuïm l'esforç pesquer, si la temperatura de l'aigua va pujant, el dia que no quedaran pescadors, a veure en qui li donaran la culpa. Perquè hi ha coses que són molt més globalitzades i no tant del detall d'una zona d'un punt. No? El Mediterrà, que podem fer actuacions al Mediterrà, ja s'estan fent, vale? Però amb aquestes actuacions que evitarem que la temperatura de l'aigua pugi, doncs segurament no. Podem evitar treure més peix, o no tant de peix, però hi ha més coses a tindre en compte, no? I aquí, doncs, bueno, en qui regulen al final és a nosaltres, som els que diem diàriament quantes captures tenim, què fem, com ho fem, quins dies han pescat, quins... Tenen tota la informació, la tenen de la pesca, i la pesca va relacionat, hi ha un índex que es diu mortalitat per pesca,
sí,
però hi ha un altre índex que és la mortalitat en general, que hi ha més coses que part de la pesca que tenen a veure, no?
Uh-huh.
Llavors, clar, hi ha gent que pot pensar en un moment donat que la cofradia no treballa prou per a mi, no? O gent o col·lectius, bueno, pot ser, no, això és lícit. El que passa que la cofradia ens esforcem i ens trenquem la cara precisament per aquests sectors també. El que passa que a vegades els resultats n'hi ha altres, ens agraden els que tenim.
Hi ha un element que és evident, i és que cada vegada, i les cofradies en sou exemple també d'això, hi ha una major consciència medioambiental en el sector pesquer, una reducció de l'esforç, fins i tot, és a dir, més enllà del que puguin establir les normes que obliguen a una reducció de l'esforç, que podríem discutir-ne moltes d'aquestes normes, el propi sector està reduint l'esforç intentant rendibilitzar al màxim cada gota de gasoil que consumeixen, cada hora que es passen al mar, i les cofradies participen d'aquest esforç en pro del medi ambient, sense anar més lluny en projectes concrets. Ara se'm ve al cap aquestes peixeres gegants que algunes cofradies esteu posant per recuperar algues i elements del fons marí que queden enredats a les xarxes pesqueres. Aquesta també és una evolució de la feina que esteu fent les cofradies i que està fent el sector pesquer, no, Antoni?
Sí, ara mateix, amb tot el que estàs dient, a part de tota de la sostenibilitat i tot, que això hi és, perquè, esclar, anys enrere érem 40 barques. En els ports s'ha reduït el 50% de la flota, el 50% amb arrossegament, amb trenyers i així, força i força més, Vull dir que no és l'esforç que fas, el que diu en Xavi. Si es pesca menys peix és degut al canvi climàtic, creguem, eh? No és degut a l'esforç que fem les barques. Si, per exemple, si cada port som 15 o 20 barques a cada port, si ens toquen 3 milions de metres quadrats a cada un per poder pescar. I a part de la pesca és que fem, a part de la pesca fem altres coses. Per exemple, a l'hora de tirar, a l'hora de tirar coses al mar, pues tothom n'hi tira. Però a l'hora de recollir, com que no, els que anem a l'arrossegament som de l'arrossegament, estem construint molt pescaneta. Pescaneta tenim, traguem cada dia, es treu un pilot de contenidors, un pilot, se'n treu bastant de contenidors de brossa que es treu de l'aigua. I tot això són coses que també ningú veu, però també hi contribuïm. I també les cofradies són les que tot això ho fem a través de la cofradia, també. Mm.
Quan parlàveu de relleu generacional, Xavier, el relleu generacional és un problema no només de la cofradia, de fet és un problema del propi sector. És a dir, falta gent que s'incorpori al sector pesquer.
Sí, nosaltres estem fent actuacions encaminades precisament perquè el món de la pesca sempre ha sigut un món dur, no?, però també, gràcies a Déu, les coses han anat canviant. I gràcies a les maquinàries i gràcies als equips que avui en dia portem d'impermeables i pel fred, la cosa ha anat canviant. I estem venent la feina bucòlica de la pesca. Els pescadors de tota la vida han sigut pescadors vocacionals. Passava molt de pares a fills i realment això s'ha trencat a costa. Llavors, però hi ha tot en aquest món on hi ha tanta gent aturada, amb tanta gent amb ganes de treballar, vull dir, buscar una feina que treballis de dilluns a divendres, que la gent se va guanyant la vida, té tota una sèrie d'avantatges que moltes vegades també les hem d'ensalzar perquè la gent se'n doni compte de que no és un mal ofici, i al revés, és un bon ofici, no? Almenys ho pensem així. Bueno, estem fent actuacions encaminades per donar a conèixer. Només comentar una cosa del que ha dit abans, sí? El Toni, del tema de lo que fa el pescador. Jo, més que fer noves actuacions ara, saps què estem fent?
Què esteu fent?
Estem donant a conèixer el que hem fet tota la vida. Potser el problema que tenia el pescador és que fèiem coses i no ho explicàvem. Tal dia fem festa que serà un mal dia de venta. Tal dia baixem aquesta porqueria que deia en Toni que ara estem visualitzant. No és que la baixem ara, l'hem baixat sempre. El que passa que ara ho diem, perquè com en un moment donat s'hem sentit atacats una mica pel tipus de feina que fem, hem dit, doncs, bueno, també hem de posar en valor de tot també el que fem perquè la gent se'n doni compte. El sector d'arrossegament no és que ara estigui baixant la brossa que pesca. El Toni t'ho diria, fa 25 o 30 anys que estaves baixant la brossa. El que passa que ara estem donant visualització a aquest fet, no? Uh-huh. Dins els estatuts de les cofradies, i mira que hi ha estatuts que són molt antics perquè tenim 100 anys, ja parlava de la regulació de la pesca. A quins dies se pot anar a pescar i on se pot anar a pescar. Aquests caladors han de donar repòs. Les vedes que has fet, les aturades biològiques, que jo fa del 90 que estic en aquest món i del 90 que es fan aturades biològiques. Tot això abans se feia, però potser nosaltres mateixos li donàvem tot el valor que tenia. Quan té tot un valor, perquè tot això ho fas de cara al recurs. Els primers interessats que hi hagi peix a la mar és el pescador, per tindre continuïtat, no?
Sí, sí, no és evident. De fet, és un dels problemes que també explica l'informe, no? És aquesta feina que s'ha explicat poc al llarg de la història per les característiques de la pròpia feina, pels horaris que sovint marquen la jornada del pescador, pel fet de que la fa en un entorn on hi ha molt poca gent i que més enllà del que puguem veure o fotografiar doncs no té més visibilitat. El sector pesquer ha estat molt poc explicat i és molt poc conegut per la societat.
Sí, bueno, tot això ara ho estem intentant canviar, ja fa temps. Ja fa temps tot això s'està intentant canviar. El que diguem del relleu generacional, doncs clar, no hi ha gent per anar a pescar. S'ha fet molt mal. S'ha creat un no sé, com un ambient, diguem, de que la pesca és una cosa molt dura, molt sacrificada i molt d'allò. I avui en dia la veritat és que com totes les feines que hi ha hagut en terra, tot ha anat canviant. Tots les barques són molt modernes, molt competitives, amb una tecnologia bestial, amb unes màquines que ens faciliten la feina un pilot. Vull dir, tot això ara ho estem també donant a conèixer a través de conferències amb el SOC. Estem anant pels llocs i intentant, a veure, pues, explicant a la joventut i als aturats i aquest tipus de col·lectius, a veure si pues, explicar-los una mica el que és el nostre món, que no és un món tan i tan dur com la gent pues, es pensa. És com tot, pues, antes tothom, les fàbriques tot eren molt dures, totes les feines eren duríssimes, doncs avui dia la pesca, com no pot ser d'altra manera, doncs també ha canviat molt i és una feina doncs molt bonica i molt maca de fer.
Aquesta és, sens dubte, una bona manera de començar a posar el punt i final d'aquesta xerrada. Deixeu-me dos coses d'aquest informe que m'han cridat moltíssim l'atenció. Les cofradies de pescadors han estat una de les entitats de lluita antifeudal al llarg de la història. S'organitzaven per defensar els seus interessos i lluitar contra un règim feudal que els oprimia. De fet, les principals revoltes del segle XVIII contra el domini feudal comencen al mar i estan liderades sovint per les cofradies de pescadors. M'ha semblat, ho desconeixia, i m'ha semblat brutal. Això per un costat. I per l'altre, el fet de que la mecanització i la tecnificació de la pesca, que es pensava, a principis del segle XX, que es pensava que afavoriria el pescador, finalment no va ser així perquè eren màquines cares i el pescador no les podia comprar i, per tant, d'alguna manera van ajudar a que s'enriquís el propi sector pesquer. Dos detalls, dos pinzellades que també estan a l'informe que m'han cridat molt l'atenció. Xavier.
Jo me queda gran, de bon rotllo. Ostres, jo dels 1900 cap aquí controlo una mica més. Jo sempre m'han dit que dins el món de la mar s'han donat moltes innovacions i han sortit molts projectes que han sortit del món de la mar. Hem de pensar que quan Cristóbal Colón se'n va anar a les Amèriques ja s'utilitzava unes tècniques de navegació que eren superavançades per l'època, que això s'ha anat extrapolant, perquè la gent viatjava pel mar amb el sol, amb les estrelles, i sempre m'han explicat que van ser pioners en moltes coses els marinos, ja, no? Clar, de lo que m'estàs explicant...
No, era per si tenies coneixement o no. A mi, jo no en tenia, i el fet de llegir-ho m'ha resultat curiós i curiós i interessant.
Jo, per exemple, vaig conèixer tot el que va ser la Guerra Civil Espanyola, que van estar molt perseguits els membres que van estar al capdavant de les cofradies perquè per la potestat que tenien aquesta gent de poder opinar i dins els seus àmbits de poblacions. I van desaparèixer actes i van desaparèixer llibres de contes. I la primera acta, jo vinc de Cambrils, la primera acta que existeix actualment, que era del 39, era un acta que venia encaminada per un Viva Franco, quasi. Quasi no. Així. I bueno, les cofradies se van adaptar i van fer tot el que va convindre per donar continuïtat, no? Perquè al final necessitàvem aquesta eina per poder treure el peix. Sempre he sentit que han sigut pioners en moltes coses.
I ho seguireu sent, n'estic convençut, Xavier. T'agraeixo moltíssim que ens hagi atès aquesta tarda i que haguem pogut dedicar aquesta estona a reflexionar sobre el present i el futur, i també una mica el passat, de les cofradies de pescadors. Moltíssimes gràcies, Xavier. Fins la propera.
Vinga,
adéu. Antoni, també moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i en tot cas, llarga vida a la pesca.
A vosaltres.
Vinga, que vagi molt bé.
Molt bona tarda a tots.
Fa uns dies us vam avançar que la gestió d'una bassa per a amfibis ha estat un projecte guanyador del primer concurs de naturalistes del Montnegre i la Tordera. És obra del naturalista Xavier Romeva i amb ell avui volem conèixer en què consisteix aquesta bassa d'amfibis i de les seves característiques. En parlem.
Javier Romeva, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut novament al FAR i en aquest cas també felicitats. Has guanyat aquest primer concurs dels naturalistes del Montnegre i la Tordera, de fet amb la creació d'una bassa per amfibis. Explica'ns en què consisteix o com és aquest projecte de crear aquesta bassa per amfibis.
Sí, bueno, primer felicitar en el món, perquè és gràcies a ells. Vam presentar cinc propostes diferents, les cinc de molt bon nivell. La veritat és que ha sigut molt interessant, i la que ha guanyat per votació dels socis ha sigut la creació d'una bassa, però també inclou la creació d'una brolla i d'un herbassar humit.
Doncs explica'ns, perquè tot això seria a la desembocadura de la Tordera, oi?
A l'entorn de la desembocadura de la Tordera, no dintre del que seria la mateixa desembocadura, perquè això està en evolució lliure. Nosaltres ja podem fer el que vulguem dintre de la desembocadura, que serà la propera Torderada la que dirà si allà ha d'haver-hi basses o no. La bassa s'ha de fer en un lloc que no sigui de flux preferent en cas de crescudes, perquè seria una cosa ridícula fer una bassa en una zona que sabem que quan hi hagi una crescuda el riu se l'emportarà. Llavors, el que es fa en l'entorn de la desembocadura, diguéssim que a la part més exterior, més tirant cap al nucli urbà de Malgrat, però pegat al riu.
Ara ens deies, Javier, aquest projecte consisteix, la teva proposta consisteix en crear aquesta bassa, també uns herbassars inundables i brolles litorals. Parla'ns i explica'ns, primer de tot, per què, no? O sigui, crear això, perquè també, diguéssim, que hi ha un protagonista, no?, que és el Gripau d'Esperons.
Sí, de fet, fa molts anys que s'estudia la fauna, la flora, els hàbitats de l'espai, i el que s'ha determinat és que el principal dèficit que hi ha d'hàbitats són aquests, les basses temporals per amfibis, en aquest cas per al Gripau d'Esperons, que està en caiguda lliure al delta de la Tordera, els herbassars inundables i les brolles. Més que el que es pensa la gent, que el que fa falta és plantar més arbres i bosc de ribera, en aquest sentit, el que realment hem detectat que realment fa falta és aquest tipus d'hàbitat per totes les comunitats vegetals i animals que porten associades. El tema del Gripau d'Esperons és realment crític a la zona del que seria la part baixa del riu. Mentre que la part mitjana encara és força abundant, en aquest punt ha patit en els darrers 10 anys, no gaire, una davallada important. Ja ha passat de ser una espècie comuna a ser una espècie rara. I això és degut a que les zones on abans es reproduïa o han desaparegut o s'assequen massa aviat per sobreexplotació de l'aqüífer. O sigui, abans de que facin la metamorfosi de capgròs metamòrfic i puguin sortir de l'aigua, les basses s'assequen. I això fa que no hi hagi un reclutament juvenil de les poblacions i, mica en mica, vagin desapareixent de la zona. Llavors, la idea és fer una bassa que mantingui aigua durant força temps, fins a mitjans de l'estiu, i que pugui recuperar aquestes poblacions que abans, insisteixo, era una espècie comuna al delta i actualment poder quedar en poca cosa, i a punt de desaparèixer si realment no aconseguim que continuï reproduint-se a la zona.
Ara parlem del Gripau d'Esperons, però també, com dius, d'altres espècies que també podrien formar part de tot aquest ecosistema que milloraria, no?
Sí, el Gripau d'Esperons no deixa de ser una espècie bandera. Diguéssim, es focalitza en aquesta espècie, però realment són gairebé tota la resta que comparteix l'hàbitat i les necessitats ecològiques d'aquesta espècie. Estem parlant de tots els amfibis, des del gripau corredor, la reineta, el toti, la granota verda, el gripau comú, la salamandra, el tritó palmat, que pateixen la mateixa problemàtica. I després, el tema de les brolles litorals és molt important, perquè hi ha un grup d'espècies que són la base de la cadena alimentària de la zona. No oblidem que és molt bonic veure una cigonya passejar pel delta, o un agró roig o un bernat pescaire, però si no tenen res de menjar, doncs difícilment el podem continuar veient aquí. I en aquest sentit, el tema d'invertebrats, de macroinvertebrats, en aquest cas, d'amfibis, de rèptils, com les sargantanes, el vidriol, el llangardaix, que pateixen una davallada també molt important, depenen d'aquest tipus d'hàbitat. I, malauradament, amb el canvi que hi ha hagut en l'agricultura de la zona, on abans hi havia marges, hi havia zones una mica abandonades, en el bon sentit de la paraula, on s'hi feien aquest tipus d'hàbitat, actualment estan desapareixent perquè ni es vol el marge, ni es vol el camp aquell que quedava una mica sense tocar, ni res de res. I això és el que s'ha d'intentar recuperar, sigui com sigui, per no perdre biodiversitat.
Javier, això ara contempla un calendari que potser en el termini inferior a un any es podria fer realitat i, per tant, estaria a punt per l'època de reproducció dels amfibis, no?, del proper període.
Sí, malauradament, per temes burocràtics, aquest any ja fem tard. Ja fem tard en el període reproductor que va començar fa un parell de mesos. Ara, el que sí que arribem és al proper període reproductor de les espècies a les que va lligada a aquest projecte. I la idea és fer-ho tan aviat com puguem, perquè realment el calendari ara mateix no el podem donar per lligat per un tema de permisos i de detalls que hem de llimar encara amb algunes administracions.
Javier, doncs gràcies per haver-nos acompanyat, per haver-nos explicat aquest projecte guanyador. També hem de dir que hi havia, com tu deies, no?, hi havia 5 propostes, i hi ha altres que es queden en espera, no?, com per exemple la de millorar l'hàbitat de l'òliba, no?, també del gaig blau i de les ratapinyades a la Baixa Tordera, i també d'estudiar i de difondre la diversitat, en aquest cas, de molses en aquest mateix àmbit geogràfic i el massís del Montnegre. No? Són projectes que en aquest cas queden a l'espera, però que també tenen la sensibilitat d'anar món, no?, de que també són projectes importants.
Sí, de fet, una de les coses que ens alegrem com a associació és la qualitat dels projectes que es van presentar. Qualsevol d'ells mereixedor de guanyar. Jo felicito a tothom, perquè la feina va ser impressionant. I ara la nostra preocupació és realment buscar algun finançament per poder tirar endavant totes aquestes actuacions, perquè totes se la mereixen. Jo ho dic, si algú està disposat a donar un cop de mà, aquí estem, perquè som una entitat que sense ànim de lucre, ningú es guanya les garrofes amb això. Penseu que el premi són 1.000 euros i amb això només tens pel material. Si ho fem tot, com aquell qui diu, per amor a l'arte, i no guanyem, no tenim un sou, diguéssim, per fer aquestes activitats, ni tan sols la bassa ni tot això. El premi és per comprar material.
I són les hores vostres, no?, que poseu perquè us agrada, no?
Sí, totalment voluntària, i de fet la majoria de les activitats que fem ho fem amb crides de jornades de voluntariat, perquè la gent s'animi a fer el projecte. Ja dic que el que sí que inclou el premi, en aquest cas, és la compra dels materials. Penseu que una lona per fer una bassa petita ja se te'n van a 400 euros. Només la lona. Imagina tota la resta de materials, la tanca i de més. O sigui que realment la part nostra, diguéssim, la voluntària de la feina, això no està renomenat.
Doncs queda dit també, que fem aquesta crida també per la gent que ens escolta sempre cada tarda a través del FARC, doncs que col·laborin, que us facin un cop de mà als naturalistes del Montnegre i la Tordera. Javier Romera, com sempre, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27...
El preu del peix.
I encara en el que és ja la recta final del programa, amb moltíssimes ganes, després de parlar de cofradies, de venda, de peix, de pescadors, com dèiem, amb moltíssimes ganes de conèixer com ha anat avui el dia de pesca. S'ha pescat molt, s'ha pescat poc, quin preu es ven el peix. Ens anem cap a Tarragona, Andrés.
Doncs sí, avui ens quedem a Tarragona, anem al Serrallo, confraria de pescadors de Tarragona, i saludem la secretària de la confraria, Rosa Sanz. Rosa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos al FAR per comentar, doncs, aquest preu del peix en aquesta jornada, Rosa. Molta calor ja, eh?
Sembla que estiguem a ple juliol. Aquí sí, i aquí baix al barri també. Ja ho saps, tocant la mà, la briseta ja és més calorosa.
No sé si recorda un mes de maig com aquest, no sé.
A veure, aquí la gent grata diu que ja portem uns anys, que no feia aquestes temperatures, tenia més aviat aigua, allò que diuen que passava l'abril o maig. El juny encara, nosaltres sempre per les festes de Sant Pere, que és la primera que arrenquem aquí baix, tampoc no he fet aquests calors, vull dir, sempre tenies la por de l'aigua, però aquest maig està apretant. No sé si canviarà aquesta temperatura, però ja estem a ple juliol. La gent ja la veus en tirants, sentats a les terrasses, totes les terrasses plenes, ple estiu.
En principi continuarem aquesta setmana i la que ve segurament també amb aquestes temperatures. Fora de l'aigua tindrem bon temps. No sé l'aigua també com la teniu, Rosa.
A veure, diuen que puja de temperatura, però encara s'està mantenint fresqueta. Vull dir, és el que necessitem pel peix, igual el peix blau, que en tenim aquesta temporada molt dolenta, però bueno, anirem fent. Esperem recuperar-se aviat i que sigui un bon any per ells.
Peix blau, que ara comentaves que temporada de moment dolenta.
Sí, sí, aquest any portem una temporada molt dolenta. A veure, no sé si és les tonyines, que diuen ells, les corrents, tot una miqueta aquests canvis de clima tan radicals, en sec aigua, en sec, no ho sé, tenim una temporada que va començar el mes de febrer molt dolenta. El març va ser molt dolent, també amb tempestes i tot això. L'abril gens bo i estem portant el maig molt dolent. Vull dir, molt, molt poques captures. Té anys que tampoc sabem tan poques captures. Vull dir, estan passant una molt dolenta la temporada.
Per tant, situació també complicada enmig d'aquesta veda biològica de l'arrossegament fins al juliol. Aquest encerclament que tampoc, no?, el peix blau, que tampoc acaba d'agafar molt. No sé també els arts menors, com estan funcionant.
A veure, com sabeu, a Tarragona tenim poquets arts menors i un dels problemes que té els arts menors de Tarragona, vull dir, en tenim 5, és molt justet a comparació de les Terres de l'Ebre, vull dir que tenen tot el de l'Ebre, tenen molts més. Aquí una qüestió és el port. El port s'està fent molt gran, les meves barquetes són molt petitetes, vull dir, han de desplaçar-se molt, dragar algues de platges, vull dir, tot els hi complica. Vull dir que ells pesquen poquet, ara encara estan, no han començat la veda del pop, vull dir, encara van agafant pop, vull dir, se van salvant així, però si volen agafar peix, que és el que dèiem nosaltres, vull dir, una miqueta més de peix diferent, s'ha d'arribar fins a les costes de Torredembarra i anar-se'n per a Cambrils. Vull dir, la Mar de Tarragona, en aquest sector dels arts menors, està molt complicat.
Sí, molt, molt interessant aquesta reflexió també, Rosa. Clar, al final, no?, com Tarragona, sí, tenim aquesta extensió i el port que ocupa molt, doncs també dificulta, no?, doncs aquesta pesca pels més petits.
És que saps el que passa? Els petits, entre la gent que coneix Tarragona, vull dir, ha quedat el port de pesquer dintre, al final de tot, el port de Tarragona. El port de Tarragona cada dia es fa molt més gran, bueno, que és una qüestió, vull dir, ja... De tot el que se fa gran, tot el que és la ciutat i Catalunya en si, que el port de Tarragona vol ser fort. Les meves barquetes són molt petites, van una persona en cada barqueta, i si en la zona que dius de Fondeig, que veieu els barcos des del balcó del Mediterrani, vull dir, sí, tenim molts barcos per fer entrada al port, clar, ells allí tampoc poden pescar. Llavors s'han de desplaçar les seves barquetes molt més enllà del que és el recinte de Tarragona, de la seva litoral tarragoní, per poder capturar, vull dir... Llavors, claro, aquests aquí també els tinc en declive, vull dir que no anem avant.
Sí que has comentat que es van capturant una miqueta de pop, no sé, a la subhasta d'avui, que s'ha pogut vendre, Rosa?
A veure, aquesta setmana han anat tres barques, perquè les altres dues del pop estan a dalt del varadero. A veure, com sabeu, aquestes barquetes són molt petites. Vull dir, ells per fer una mica de setmanal han de portar de 30 a 40 quilos de pop per poder cobrir els gastos i això. Vull dir, van molt justet. Arriben a 60, 70 quilos, vull dir, justet, justet. Sabeu que el dia 1 de juliol també comencen ja la veda del pop, que també estan tres mesets parats per deixar créixer les femelles i tot no ajuda gaire.
Situació complicada dins del mar, Rosa, i també fora del mar, en aquest augment dels preus en general, dels combustibles, també com ho esteu vivint?
A veure, malament. Vull dir, ja sabeu que les barques, vull dir, per navegar, a veure, no paren motors durant les 12 hores o 10 hores que estan a la mar. Vull dir, és un sistema que per molt que l'Estat hagi donat a 20 cèntims a tothom per fer la reducció aquesta que te diuen del preu que va, sí. Però si s'adoneu compte, ha sigut un engany. Nosaltres li diem l'engany del rap. A veure, t'està pujant el peu i te descompten el 20. Vull dir, és que no nota res. Vull dir, com me vas donar aquesta subvenció per tothom, ha seguit pujant. Vull dir, no es nota res. Ni s'han estancat ni anat a la baixa. Vull dir, no ho sé, vull dir, a veure, el pescador en si, tot en general mediterrani, bueno, tot igual que el camioner, eh? Vull dir que no vull treure ningú.
Sí.
Vull dir, falta de peix i combustible car, que és el primer que necessita el pescador per sortir a treballar, vull dir, no es pot tirar endavant una empresa. Vull dir, no anirem bé. Vull dir, el peix blau està sofrint molt perquè penseu que porta 11 treballadors en una barca de pesca. 11 treballadors entre seguretat social i no hi ha peix, van a la part. Vull dir, surten a pescar, tornen a casa sense un duro. Vull dir, la situació és crítica. I si un dia agafen peix o dos, se'ls han de... Vull dir, ja no tenen ni per partir. Vull dir, ja va per gasto. Vull dir, és complicat.
Doncs veurem, Rosa, també com evoluciona tot plegat, si hi ha un canvi en aquesta situació i les captures doncs, es poden recuperar doncs, una miqueta també per fer front doncs, a totes aquestes despeses. Rosa Sanz, que és la secretària de la Confraria de Pescadors de Tarragona, hem parlat amb ella sobre aquest preu del peix. Mil gràcies per l'atenció, Rosa, i parlem.
A vosaltres, i moltes gràcies per pensar en nosaltres.
Gràcies a la Rosa, gràcies també a l'Andrés per apropar-nos avui al preu del peix, que ens deixa un cert regust de boca agre, aquesta crida de... Bueno, aquesta situació preocupant, de manca de peix, de dificultats per fer quadrar els números de l'economia de les empreses pesqueres, ens preocupa. I per això cada dia intentem donar veu a un sector que cerca nous espais per poder-se expressar, per poder-se donar a conèixer i per poder explicar allò que fan, que és molt, moltíssim, molt més del que segurament molts s'imaginen. I no només pel que fa referència a pescar, sinó també a preservació i conserva del medi ambient. Demà tornarem a obrir altre cop la porta del far per il·luminar el sector mariner de Catalunya. Ens acompanyeu? Fins demà.
El far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar.